Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment. Ràdio Estel.
Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs molt bona tarda a tothom. Salutacions cordials de qui els parla, Joan Trias, i d'Antoni Huguet, qui és avui el nostre tècnic aquí als estudis de Ràdio Estel. Avui al Fem Família volem parlar de les persones que tenen cura d'altres persones, de les persones que necessiten ajut bàsic per al dia a dia. Avui al Fem Família parlem de dependència.
Fem Família. Amb Joan Trias, programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
És per això que ja us presento avui a una de les convidades que tenim aquí a l'estudi. Ella és l'Anna Pérez, la directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu. Bona tarda.
Bona tarda.
Què és la dependència?
Bueno, podríem parlar de que la dependència és bàsicament limitacions, incapacitats, pèrdua d'autonomia, perquè una persona pugui desenvolupar d'una manera normal les activitats bàsiques de la seva vida diària.
Com ajudeu a la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu?
A veure, la Fundació és una entitat social que es va constituir l'any 2011. Va néixer amb una voluntat de servei, evidentment. És una entitat sense ànim de lucre, vinculada a l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, i, per tant, neix amb un conjunt de valors identitaris que en la voluntat de servei, d'alguna manera, es projecta des de, sobretot, el valor de l'hospitalitat, que és el valor identitari nuclear de l'ordre, no? I, per tant, hospitalitat vol dir acollir i vol dir tendir ponts amb aquelles persones que poden tenir una especial situació de vulnerabilitat.
Compteu amb voluntaris per realitzar aquesta feina?
A veure, la Fundació té, diguéssim, tres eixos vertebrals en aquesta voluntat de servei. Nosaltres ens dediquem, per un cantó, a atendre persones que tenen aquesta situació de pèrdua d'autonomia, malaltia crònica, situació de discapacitat, de qualsevol edat, perquè a vegades quan parlem de la dependència sembla que estem parlant només de persones grans i la dependència pot, d'alguna manera, la pèrdua d'autonomia pot venir en qualsevol etapa de la vida, sigui puntual o sigui crònica. Nosaltres ens dediquem a atendre aquestes persones en el seu domicili. Per atendre aquestes persones vam veure que necessitàvem uns cuidadors professionals que féssim aquesta tasca de suplir el que la persona no era capaç de fer per si mateixa. I, per tant, nosaltres vam constituir de seguida una formació específica de cuidadors professionals, que, de fet, ja s'havia iniciat a l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu. I aquest programa de formació actualment s'està oferint en col·laboració amb Càritas Barcelona. Nosaltres, amb Càritas, tenim un treball amb un objectiu molt comú, que és buscar persones que tinguin perfil de cuidadors, que els agradi fer aquesta feina, molts d'ells que s'han dedicat, però probablement sense una formació específica. Majoritàriament són persones amb situació de risc d'exclusió social, però que estan desitjosos de tenir una formació adequada i un seguiment per poder fer una feina com és aquesta. Nosaltres, per exemple, en l'àmbit de la formació, el que fem és establir un programa qualitatiu, que és que les persones coneguin exactament què significa a treballar en l'àmbit domiciliari. Llavors, aquesta formació sempre s'emmarca des de la possibilitat d'inserció. És a dir, no és una formació aleatòria, sinó que és una formació vinculada a la feina. Quan les persones acaben aquesta formació, entren en un programa d'inserció laboral i se'ls, d'alguna manera, s'estableix com un mapa d'interessos per saber quines són les seves possibilitats i competències per adreçar-los a un àmbit de servei d'atenció domiciliària, amb la qual la Fundació atén, forma i insereix a persones.
Mm-hmm. Per tant, a part d'aquests cuidadors, la gent que necessita d'aquests cuidadors també té necessitats econòmiques, necessitats socials que atendre.
Evidentment. Les persones és un conjunt de necessitat el que podem trobar a nivell domiciliari. Quan ens truquen... Ara no t'he respost a la pregunta abans que em parlaves de la figura del voluntari, perdona. Nosaltres tenim una persona, psicòloga de l'equip, que és la persona que fa les acollides a les persones que truquen demanant un servei. Tenim moltes trucades diàriament. Qui truca normalment és una dona, filla o jove, d'unes persones grans que, d'alguna manera, busquen una alternativa a qui pot donar-li un servei als meus pares o als meus sogres, no?, que estan a casa, que s'han fet grans, o que tenen una dificultat, o que tinc un fill, i que, d'alguna manera, necessito posar en marxa aquest tipus de serveis. Aquesta és la trucada habitual que nosaltres tenim. Responent a la teva pregunta abans, nosaltres tenim un programa de voluntariat. El programa de voluntariat el tenim a dos nivells. Un és aquella figura que col·labora, són estudiants d'infermeria que contribueixen a oferir el seu temps i coneixements als cuidadors quan els formem, sobretot a persones que tenen especials dificultats per integrar els coneixements. I després tenim figures voluntàries que estan en comunitats religioses. Nosaltres gestionem comunitats religioses perquè també es dona el cas de moltes germanes grans que tenen dificultats per la vida diària i tenim, d'alguna manera, persones que supleixen aquestes situacions i també tenim voluntàries allà de cara a ocupar temps de lleure, acompanyament, bàsicament.
Mm. Jo, quan existeix una fundació, tinc la mania de preguntar sempre el mateix. I és que existeixi una fundació d'atenció a la dependència de Sant Joan de Déu vol dir que a nivell públic no s'estan fent les coses bé?
A veure, això és una frase molt... jo crec que s'ha d'esbrinar. Hi ha carències a nivell públic, evidentment. Que existeixi aquesta fundació és perquè sabem que existeixen moltes persones amb aquestes limitacions. I, per tant, s'ha de donar un servei. Això és la voluntat. Una altra cosa és...
O diguem-ho diferent, si vol. La Fundació arriba o no arriba a l'administració?
En molts casos, sí. L'administració està cobrint, evidentment, una part pública. Evidentment, hi ha molts camps a desenvolupar. La llei d'atenció a la dependència va ser una bona llei, però no està desenvolupada. Encara ara la gent ha de posar de la seva butxaca molts diners privats per poder-li fer front a determinades dificultats en aquest sentit de la dependència, però sí que és veritat que des de Sant Joan de Déu nosaltres som una fundació privada, però intentem que una persona que no pugui pagar aquest servei, l'obra social Sant Joan de Déu i les pròpies, d'alguna manera, treballs que nosaltres intentem fer en la pròpia administració, via subvencions, via donacions que ens arriben, no es quedi cap persona sense el servei que necessita.
Quines necessitats ha de tenir una persona per poder entrar al pla aquest d'ajuda de la Fundació?
La persona pot tenir limitacions pròpies de l'edat, on, d'alguna manera, el que hi ha és molta presència de riscos. Una persona que viu sola a casa, que té dificultats per mobilitzar-se, que té dificultats auditives, que té dificultats visuals, com per poder tenir, d'alguna manera, ordre i sistemàtica de qualitat de vida, la Fundació pot donar-li, d'alguna manera, aquest servei. I una de les coses que nosaltres a nivell de fundació estem fent molt és cobrir també tot el que significa les problemàtiques de salut, que són les malalties cròniques que hi ha presents també a nivell associades a l'envelliment.
Déu-n'hi-do la feina que feu des de la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu. Si ens volem posar en contacte amb vosaltres, com ho hem de fer?
Bueno, poden consultar la nostra pàgina web, que és Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu. Poden trucar al telèfon 93 365 29 65 i Lourdes Valls, que és la persona de l'equip que atén a les famílies, l'atendrà gustosament.
Doncs Anna Pérez, directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i venir als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias. La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Com dèiem, avui aquí al Fem Família de Ràdio Estel estàvem parlant d'aquest problema, del problema de la dependència. Tenim una altra convidada aquí als estudis de Ràdio Estel. Ella és la Blanca Rosa Fernández, periodista de diversos mitjans de comunicació, així com d'un blog per internet. Blanca Rosa, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Bona tarda.
Tu has estat cuidadora?
Sí. D'una gran discapacitada, un 150% de discapacitat reconegut d'un Alzheimer, la meva mare, amb el descansi, ens va deixar en l'any 13, i en 16 anys jo no he rebut ni ajuda econòmica ni ajuda professional pública. L'hem cuidat amb tota la il·lusió i la dedicació del món i l'amor del món. Entre mon pare i jo vam cuidar ma mare.
Deixa'm comentar-te...
Ningú ens va formar, vam improvisar.
Deixa'm comentar-te això de l'ajuda pública que deies. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la dependència és un caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Estaríem d'acord amb això?
Sí, estem d'acord. El que passa és que aquests informes i aquestes grandiloqüències comencen en el 1999. Que algú fa una mena d'informe, una enquesta, que es diu, sobre discapacitat, deficiències i estat de salut. Llavors surt que el 9% de la població, en l'any 99, o sigui, que estem ja a propet dels 20 anys, presenta discapacitats o limitacions que causa o pot causar dependència per a aquestes activitats de la vida diària, grans dependents, mitjans o dependents lleus, no? Però, clar, és que el més divertit és que això es comença parlant aquesta enquesta en el 99, però fins al 2003, 2 de desembre, no neix una llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Però, clar, és que les primeres línies d'aquesta llei 51/2003 són esgarrifoses. Per què? Perquè diuen que el problema requereix una resposta firme, sostinguda i adaptada al model actual de la seva societat, de la nostra societat. I no s'ha d'oblidar que fins a aquell moment les dones que tradicionalment han assumit la cura de les persones dependents constitueixen el recolzament informal, que es diu tècnicament. Llavors, en aquest text constitucional, articles 49 i 50, el text de la Constitució, articles 49 i 50, cada vegada que em surt aquest tema o d'altres de tipus social, m'altero moltíssim. Es diu que els canvis en el model de família i la incorporació progressiva de quasi 3 milions de dones a la darrera època, entre els 80 i els 90, perquè recordem que als 60, 70, encara les dones, per comprar una rentadora, necessitaven l'autorització de marit, pare, germà o tutor, perquè, clar, érem tontes. I llavors, com érem tontes, necessitàvem l'home, la figura masculina, que ens autoritzés, segons llei. Llavors, clar, arriba als 80, arriba als 90, la dona, perquè ha estudiat, perquè ho vol, perquè és necessari per recolzar l'economia familiar, s'incorpora al mercat laboral. Ai, senyor, ja tenim una culpable. Llavors, aquesta situació, diu aquest text, fa imprescindible una revisió del sistema tradicional d'atenció per assegurar l'adequada capacitat de prestació de cures a les persones que ho necessiten. O sigui, si les dones no s'haguessin incorporat, o s'haguessin incorporat com feien fins llavors, economia submergida, vull dir, fer punto de crochet, o l'overlock, les senyores que són una mica més grans, tejer suèters i coses d'aquestes a casa, mentre feies la sopa, cuidaves de la iaia que estava malament i los 200 niños. Si això no hagués passat, tot hagués anat bé. Ara no estaríem parlant de dependència ni de res, però dependientes, on andaran?
Sí que és veritat, Blanca, que es va fer, però, una llei de dependència. En què consisteix aquesta llei de
una
dependència?
Una llei preciosa. L'octubre del 2003 es va aprovar en el ple del Congrés dels Diputats la renovació del Pacto de Toledo amb una recomanació addicional, la tercera. Per cert, Pacto de Toledo, que ens vam carregar fa no gaire amb el tema de les pensions. Que el tema de les pensions és una altra cosa, perquè el tema de les pensions...
Ja, ja el tocarem, Blanca. Ja.
No, és que el tema de les pensions, així, ràpid, té que veure amb les dependències. Pensions de menys de 300 euros de viudedat, ja em diran vostès on anem, per exemple. I el Pacto de Toledo era una de les coses que es van fer a la transició aquesta tan famosa, que el que no es podia tocar a les pensions. Perquè, clar, quin és el problema de les pensions entre sale, baja, va? Que les pensions, es comença a parlar d'elles a començament del segle XX. Però, clar, és que els treballadors, els pobres, tenien la mania de morir-se als 40. Era la seva esperança de vida. No se'ls hi pagava pensió, no arribaven pas. Havien mútues, socorro social, coses d'aquestes. Ai, però quan la gent comença a rentar-se, anar al metge, a menjar, i a tenir una esperança de vida més llarga, resulta que los jubilados, los pensionistas, te duran más. Ah, tenemos ahí unas arcas que hemos metido la mano, presuntamente. I, clar, ara què farem? Pues retallem els pensionistes. Bueno, per això, el Pacto de Toledo, que garantia sobretot les pensions, ara ja ni això, feia una recomanació addicional tercera que deia que resultava, per tant, necessari configurar un sistema integrat que mirés des de la perspectiva de globalitat el fenomen de la dependència i la comissió considerada necessària per una pronta regulació en les que reculli la definició de dependència. O sigui, en el 2003 encara ho havíem de definir. Amigos, la situació actual de subscobertura, els reptes previstos i les alternatives per la protecció. Bueno, pues eso, que entre tu i jo i tal. Per cert, el 6 d'abril del 95 es va aprovar en ple el document que prèviament aprovava la Comissió de Pressupostos del març del 95, referent a l'anàlisi. Vam analitzar els problemes que té el sistema de la seguretat social i les reformes que s'hauran de fer. I entre el 87 i el 93, el Banc Mundial i altres organismes, tampoc parlarem del Banc Mundial, aconsellaven reformes econòmiques que en un començament van ser positives, però, amigos, no tant.
Blanca, anem a l'àmbit més social. Sí. Parlem una mica de la família. Com s'estructura quan hi ha una situació de dependència?
No es desestructura. La família caça esguilopes. Tornes boig. Perquè només tu pots entendre el que està passant a casa teva. Visites... A veure, jo he arribat a la conclusió de que Kafka, l'Agriment Sorca del castell de Kafka, és un aprenent, vull dir, l'univers kafkià, són aprenents tots els personatges en comparació amb les travetes que et posa l'administració. Vull dir, això que, respectablement, deia la representant de la Fundació, de que l'administració pública... No, perdonin vostès, sobretot els que ho estan passant, però t'arruïna. I nosaltres hem perdut els estalvis. I, escolta, i ben invertits per donar-li qualitat de vida a la meva mare. Però teníem una cadira de rodes perquè algú ens ho va deixar. Teníem no sé què perquè nosaltres vam construir una cadireta amb rodes per portar-la de l'habitació al quarto de bany. Nosaltres no teníem diners per adaptar la banyera ni posar un plat de dutxa. Sí, li va quedar una pensió de 900 euros, però amb això, molts dels medicaments o dels bàlsams o de les cremes que li havíem d'aplicar per evitar les escares i coses d'aquestes, això no hi havia ajuda pública. A nosaltres ens va presentar durant un temps la gent de cures pal·liatives, però clar, ho diré així de bèstia, la meva mare no es moria. Per tant, la seva figura d'acompanyar el malalt... El dependent, nada de nada. El dependent la meva mare va estar en centre de dia durant un any i escaig a la Fundació ACE per temes d'Alzheimer i tal, però les teràpies que ara s'apliquen de posem i dinamitzem a cantar i posem l'ordinador... Quan una persona ha deixat l'escola als 6 anys, tu fes-li amb un Alzheimer... que necessita la seva rutina és que treballi amb un ordinador, per molt que aquest programa meravellós vingui d'Israel i sigui pioner. Tot això, val? I la meva mare, finalment, només us haig de dir que va morir de septicèmia. Per manca d'atenció. Enverinament a la sang. Segle XXI, enverinament. Em va durar 5 dies, des d'aquí... El meu reconeixement a la feina que va fer tot el personal del clínic aquella matinada que la van rebre i del Sagrat Cor de Barcelona que la van estar a atendre, metges, auxiliars, treballadores socials, tal, però la resta, un absolut desastre.
Evidentment, em resulta difícil dir una cuidadora forçosa, perquè evidentment si parlem d'un familiar no és forçós, sinó que et surt, no? Però una cuidadora sense experiència... Com et va passar tu de sobte, no? Què ha d'aprendre de cop?
A veure, jo tenia l'avantatge que abans dels micros i dels ordinadors vestia uniforme de blanc. Jo sóc tècnic sanitari, especialitat en dietètica i nutrició. Vaig exercir, però després vaig penjar l'uniforme per la ràdio, coses que passen. I tenia els meus truquis, de l'almendruqui. Llavors, això de la formació, doncs, està molt bé. Fins i tot en la llei de dependència de Rodríguez Zapatero, en el seu moment, parlava de que la cuidadora o el cuidador cotitzés una mica la seguretat social per no trobar-se després amb un buit, perquè ho has d'abandonar tot, perquè és que no et queden més. Perquè, a veure, és que el problema és que això del que parlàvem era l'any 99. Des de l'any 99, any 17, a ver-les venir. Va arribar la crisi econòmica amb la fallida de borsa 2007-2009, i el primer que vam fer, retallada, clatellada, tot el que és política social i sanitària. No, senyor. Hem rescatat bancs, però no hem rescatat persones. No. Això em nego rotundament. Però, bueno, ja ho han fet. Jo em puc negar i puc anar cridant pels carrers com una boja, però ja ho han fet. Això no. Casos com la Comunitat Valenciana... esgarrifós. Hi ha un Salvados Dependencia que ens va costar un any que es fes, i qui va sortir era en Jaume Martorell, un gran amic de les xarxes, amb la seva pàgina Llei de Todos, que és un gran dependent i ha lluitat moltíssim. Castilla-La Mancha, un altre desastre. Vull dir, és que el tema està que tenim ajuntaments, diputacions, ajuntaments, governs autònoms, govern central i Europa. 5 administracions i cap ens dona una resposta. Això és el que necessitem, respostes. No omplir folis, ni reunions, no, no. La gent que està depenent, el que no pots fer és presentar uns informes. Ah, pues ya te lo reconoceré, ya le aviso. I moltes vegades, quan arriba la resolució, s'ha mort el dependent. No, hombre, això no està bé. No,
deixa'm plantejar-te una qüestió una mica ràpida, perquè
jo és com que, sempre... com sempre, ho sento,
culpa, no pateixis. Com sempre, la Blanca Rosa no la convidem mai perquè sí, sinó per alguna raó especial, i és que, a part de cuidadora, també estàs en situació de dependència ara mateix.
A veure, jo tinc reconegut un 55% de discapacitat per fibromialgia, artritis, per una fallida amb un quiròfan fa 4 anys que em van deixar 9 dies en coma sense saber com sortiria, bla, bla, bla.
Com es viu tot això des de l'altra banda?
Pues amb un sentit de l'humor i amb una sèrie de monòlegs al cap que si els deixés anar, anava al trullo, m'hauries de portar coca de Sant Jordi amb una llima a dintre per poder sortir dels barrots, val? Perquè, clar, vull dir, a la darrer toc a porta d'administració m'han dit que si visc sota un pont, potser em podran donar alguna ajuda. No tinc ni el pla, no tinc ajuda ni el pla em prepara, no tinc ajuda a discapacitat, nada. Saps l'única ajuda que tinc a la discapacitat? La targeta rosa. I se m'acaba de fer malbé la banda magnètica que l'ha hagut de portar a la guixeta los inspectores del TMB. M'entens? Vull dir, aquesta és la meva vida.
Blanca, amb una frase, eh? Jo et dic una cosa i em dius el primer que et surti.
Ai,
sí?
Bueno, ho intentaré, sí.
El reconeixement oficial de la situació de dependència en alguns dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de Dependència.
Vale, serà amb l'altre univers paral·lel. Jo és que he vist com sempre en l'equivocat.
Doncs Rosa, Blanca Rosa Fernández, moltes gràcies per visitar-nos un dia més als estudis de Ràdio Estel.
A vosaltres.
Fins la propera.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias. La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Fins aquí un programa més del Fem Família, on hem parlat avui de dependència. La setmana que ve, dimecres que ve, a la mateixa hora, a Ràdio Estel. Us esperem.
Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Per molts anys, princesa, ens fem vells i ens acostumem l'un.
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora.
Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.